Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Sabadell, zona de baixes emissions. Aquesta serà una realitat abans de 18 mesos, el termini que s'han posat la Generalitat i els municipis metropolitans i vallesans per reduir el diòxid de nitrogen de l'aire. Un problema que preocupa Europa, que ha denunciat l'Estat espanyol per no prendre seriosament el tema. No és el cas de Sabadell, segons la regidora de Transició Energètica, Mar Molina, que assegura que s'estan fent els deures.
Això és una cosa que s'està parlant avui, bueno, s'està parlant per Sabadell i per més municipis de la població. Ja s'estava treballant amb aquests temes, com són el que tenim, els sensors que tenim per mirar l'aire, tenim moltes més coses que s'estan fent a la ciutat per traslladar aquest baix nivell d'emissió del diòxid, com són els carrils bicis, com són l'autorització de transport públic.
Per aquest motiu, de moment, la ciutat no supera els límits de contaminació recomanats per la Unió Europea. Són algunes de les conclusions. Després us n'explicarem més de la reunió que han tingut avui el Departament de Territori i els ajuntaments de la zona. Per altra banda, avui hem sabut que el polígon industrial de Can Roqueta rebrà 2,2 milions d'euros per renovar-se. Es tracta d'un projecte conjunt finançat per l'Ajuntament, la Diputació i els empresaris del polígon per millorar-ne els accessos i fer-li un bon rentat de cara. També s'augmentaran les places d'aparcament o es posaran càmeres de videovigilància per augmentar-ne la seguretat. I en esports, bones notícies per al Sabadell i sobretot per a l'Eix Coc. El central va tornar a trepitjar el terreny de joc ahir contra l'Al Sadd Qatarià després de 7 mesos de baixa per una greu lesió al genoll. Tot seguit us ampliem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Sembla que el temps s'ha estabilitzat, però la calor continuarà. Això sí, sense tanta xafogor, ens en donarà més detalls. L'Oriol Rodríguez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui la temperatura ha pujat més que no pas la d'ahir. De fet, s'ha arribat a valors de més de 35 graus, fins i tot en alguns punts a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, al llarg de la tarda es mantindrà el cel pràcticament serè amb aquest ambient càlid de ple estiu, sobretot a les comarques interiors. De cara a la propera nit i matinada, el vent de tramuntana i mestral començarà a bufar als dos extrems del país, fins i tot amb algun cop fort, i a més també es formaran nuvolades, sobretot entorn a les comarques de Barcelona, litoral, prelitoral central, també a punts de la Catalunya central i del Prepirineu, que deixaran el cel entremig i molt ennuvolat, sobretot durant el matí, fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat d'intensitat feble i uns ruixats, això sí, locals en aquest sector. A partir de llavors, la nuvolositat més abundant es concentrarà a les comarques de Girona, sobretot a l'interior, amb nuvolades que durant la tarda poden deixar algun ruixat o xàfec d'intensitat localment moderada i que, a més, poden acompanyats fins i tot de tempesta. En canvi, a l'oest i al sud del país es mantindrà el cel bàsicament serè, amb el cel, com dèiem, serè o poc ennuvolat, i amb una temperatura màxima, això sí, que tendirà a baixar en general. Tot i això, a punts al litoral sud, la temperatura màxima podrà ser lleugerament més alta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a la C58 sentit Barcelona hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions a l'altura de Sant Quirze i 4 quilòmetres a Montcada i Reixac. En sentit nord, 2 quilòmetres a l'altura de Ripollet. Complicacions també a Cerdanyola, l'enllaç amb l'AP7 en sentit Girona i a Barberà del Vallès pel lateral de la B30. A Barcelona, la ronda litoral presenta trànsit dens en els dos sentits des del Poblenou fins a la zona franca. Pel que fa a la ronda de dalt, trànsit molt dens en sentit Besòs. Us ho dèiem en titular, Sabadell formarà part d'una zona de baixes emissions juntament amb Terrassa i tots aquells municipis metropolitans que superin els 100.000 habitants. Aquesta ha estat una de les conclusions de la reunió que avui ha tingut el Departament de Territori de la Generalitat amb les administracions de l'àrea metropolitana, tot plegat arran de la presentació a tràmit de la denúncia de la Unió Europea pels alts nivells de diòxid de nitrogen que respira a la zona del Baix Llobregat-Vallès, Barcelona i Madrid. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Actualment la zona zona de baixes emissions s'abraça només l'àmbit de les rondes de Barcelona, on es restringeix progressivament la circulació dels vehicles més contaminants. A partir de setembre, però, Sabadell començarà a estudiar com s'aplica al municipi per tal de millorar la qualitat de l'aire. Ho ha avançat la regidora de Transició Energètica, Mar Molina, que ha explicat aquesta i altres conclusions de la reunió mantinguda avui entre la Generalitat i els governs locals.
Les zones de baixes emissions per als municipis de més de 100.000 habitants, normalment sempre era l'àrea de Barcelona, ara ja passa a zones com Sabadell i Terrassa, i la tarificació de l'aparcament segons el potencial de contaminant dels cotxes. Això són mesures que es prendran a mesura que vagi passant el temps per arribar al 2020, com estava previst, sense aquest nivell d'emissió tan alt.
També s'impulsarà la creació de més carrils bici i la millora i foment de l'ús del transport públic dins de la ciutat. De totes maneres, Molina ha volgut deixar clar que Sabadell encara no supera els límits imposats per Europa.
Ara mateix nosaltres complim els nivells d'emissió de diòxid de nitrogen, és a dir, nosaltres ara mateix no superem el diòxid, i el que passa que nosaltres tenim que baixar aquest nivell. Encara que complim perfectament, l'ordre de la Unió Europea és continuar baixant-lo.
El govern i els ajuntaments han posat el límit de 18 mesos per enllestir totes aquestes mesures i complir els límits europeus de contaminació, ho assegura el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Però en tot cas, nosaltres treballarem perquè a gener del 2021, quan estadísticament situem i mentalment situem aquesta sentència, nosaltres estiguem en condicions d'acreditar que efectivament estem complint en els paràmetres dels valors límits d'òxid de nitrogen de l'àrea metropolitana de Barcelona.
En l'àmbit metropolità també s'han compromès a l'acceleració dels carrils Bus-Bao, a la B23 i també a la C245.
Més coses, ha aprovat el projecte per millorar el polígon de Can Roqueta a la frontera entre Sabadell i Barberà del Vallès. El gruix més important de les intervencions aniran destinades a potenciar la mobilitat de la zona, tant pel que fa al vehicle privat com en transport públic i altres formes de mobilitat sostenible. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, dona més detalls de com es distribuiran.
La renovació i modernització inclourà les dues rotondes que ja existien provisionalment, la seva millora, després es reduirà l'amplada dels carrils de circulació per reduir la velocitat, augmentarà el nombre d'aparcament de vehicles, s'introduiran passos de vianants per tal de millorar l'accessibilitat de les persones i es crearà un tram de carril de bicicleta.
Però aquestes no són les úniques inversions del polígon.
No, Pere, els altres dos eixos del projecte inclouen també la millora ambiental amb un enllumenat de tipus LED, la instal·lació d'una estació de mesura del diòxid de carboni i substituir els arbres en mal estat. També es farà un rentat de cara al polígon amb la renovació de l'espai públic i la introducció de càmeres de seguretat. I és que per l'actual govern aquest és un equipament bàsic de la ciutat. Pol Gibert, portaveu de l'executiu local.
El polígon de Can Roqueta és bàsic per Sabadell. És un polígon ampli, on hi ha moltes empreses, un polígon que ha patit aquests darrers anys una falta de manteniment evident i que amb aquest pla, que és molt ampli, que va des de millora del paviment, recirculació dels cotxes per dintre del polígon, millora d'accessos vianants, acompanyat també de l'increment de freqüència de pas d'autobusos, doncs vol ser, diguem, un pas, diguem, no una revolució, però una reforma important pel polígon de Can Roqueta, que ens han d'estimar i hem de voler que sigui un polígon de primer nivell, no?
Dels 2,2 milions d'euros que costarà aquesta modernització, 1,7 milions venen de la Diputació de Barcelona, 385.000 euros de l'Ajuntament de Sabadell i 110.000 de l'Associació d'Empreses i Propietaris del Polígon de Can Roqueta.
El govern ha volgut desvincular les inversions a Can Roqueta del nou centre logístic d'Amazon, que començarà a funcionar després de l'estiu. De fet, asseguren que el trànsit més important de camions serà en horari nocturn, fora de les hores punta, amb una afluència absorbible per la xarxa viària del polígon, Pol Gibert.
I amb les dades que hem pogut tenir nosaltres, que hem pogut parlar amb l'empresa i amb els tècnics, com bé heu pogut veure, han pogut estudiar, sembla que això no ha de passar. Sembla que no ha de passar perquè aquí la poca hi havia és que és un centre de distribució d'última milla, que és el centre finalista on surten furgonetes a diari, desenes, centenars de furgonetes cada dia. Aquesta era la por, això sí que podia col·lapsar el polígon com bé es temia, però el que sembla que ve aquí és una cosa molt diferent. És un centre logístic de camions que sembla que la mitja serà de 13 camions l'hora, el qual ja perfectament ho pot assumir la infraestructura que tenim actualment, no?
El nou centre d'Amazon donarà feina a 230 persones els pròxims 3 anys. Estarà equipat amb elements d'última generació i serà el primer a Europa en tenir la tecnologia Pegasus, un sistema de gestió individual de les comandes a través d'una cinta transportadora totalment robotitzada. I continuem parlant de Pol Gibert, el portaveu del govern, perquè ha llançat avui també un dard a Ciutadans. Ha acusat el partit taronja d'alinear-se al costat d'Esquerra i la Crida per bloquejar l'acció de l'executiu. Les tres forces van acordar portar la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament al nomenament de Juanjo Cáceres com a assessor. Ell és l'actual parella de la segona tinenta d'alcaldessa Marta Morell, que l'hauria fitxat perquè la consellés en matèria de memòria històrica, una de les carteres que depenen de la també secretària general de Podem a Sabadell.
Doncs bé, Pol Gibert ha acusat la formació d'Adrián Hernández de barrejar coses tan diferents com la designació de càrrecs eventuals validada durant el ple de Cartipàs amb la modificació de la plantilla de la corporació, el punt que anava a l'ordre del dia de la sessió de divendres passat.
La crítica que fem a Ciutadans en aquest cas és que barregi temes que no tenen cap tipus de sentit entre ells, no? I aquesta és la crítica que es fa per part del govern, a més sabent que bloquegen un punt que afecta treballadors directament i que no té cap sentit que es bloquegi per una lluita, diguem, amb un càrrec eventual. El resum és, Ciutadans va venir a la política a regenerar la política i realment està bloquejant. I això, diguem, és el que no hauria de ser. I està votant, diguem, amb l'Esquerra Republicana i la Crida, que són els que tenen intenció evident de bloquejar el govern constantment en comptes d'afavorir-ho, i quan el que volien ells en teoria és ser soci preferent d'aquest govern, doncs sembla que de moment no van pel bon camí.
En paral·lel a la consulta de l'oposició, el gabinet de Marta Ferrés també ha portat a la Comissió d'Ètica el nomenament de Juanjo Cáceres, doctor en Història i amb un llarg i contrastat currículum. L'executiu es reserva el dret de mantenir-lo en el càrrec fins al dictamen de l'organisme municipal, que és la primera vegada que s'activa, tal com ha recordat Gibert.
Doncs estem davant, diguem, d'una nova pràctica, perquè la Comissió d'Ètica Pública no havia encara fet cap expedient de cara a cap consulta externa, havia treballat a nivell intern, però encara no havia fet cap també d'aquest tipus. Em sembla que en breu es reuneix, també entenent que estem en fase vacacional o prevacacional, amb la qual cosa estem manegant a veure quins temps treballa, però sembla que el seu reglament fixa un termini màxim per dictaminar de 2 mesos, que sembla que serà més reduït, evidentment, que 2 mesos, però és el termini que recull el reglament actual de la Comissió d'Ètica.
La Comissió d'Ètica Pública prendrà una decisió en relació al cas Juanjo Cáceres en el termini màxim de 2 mesos. El portaveu de l'executiu ha avisat que el govern no prendrà cap decisió abans no tingui a les seves mans la resolució de l'organisme.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Aconseguir més finançament. Aquest serà un dels cavalls de batalla del nou govern del Consell Comarcal. El president Ignasi Giménez ha denunciat la situació d'infrafinançament que pateix l'ENS, i és que la principal via d'ingressos, el Fons de Cooperació Local, s'ha reduït gairebé un 3% aquest any. El també alcalde de Castellà ha titllat la situació de profundament injusta i ha recordat que el del Vallès Occidental és el Consell Comarcal de tota Catalunya que dona servei a més població. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El president del Consell Comarcal ha insistit que l'ens supramunicipal presta servei diàriament a 1 milió de persones, tot i que els ingressos s'han reduït un 21% des de l'any 2011. Giménez ho considera una injustícia.
Entenem que és insuficient, hi ha hagut una reducció important d'aquesta partida d'uns 40.000 euros, i per tant doncs ens preocupa que en aquests moments no formem part de l'agenda política del moment, especialment per la Generalitat, que és, diguem-ne, la institució del qual depenem d'una manera més directa, especialment el nostre finançament, i que per tant no se'ns tingui en compte i no se'ns valori en aquest cas amb la feina que estem desenvolupant al territori per tal de poder desplegar moltes de les coses que finalment ells acaben decidint.
L'administració comarcal rep dels fons de cooperació local una partida anual, una part de la qual és fixa i una altra variable que s'adjudica en funció de la població de cada territori. Amb tot, malgrat ser una de les comarques amb un creixement demogràfic més elevat, el govern català ha reduït prop d'un 3% la dotació del Consell Comarcal. Giménez ho considera un greuge i ha anunciat que demanarà una trobada formal amb la Generalitat perquè es revisi aquesta situació i evitar que els ciutadans pateixin les conseqüències.
Doncs necessites que hi hagi un departament d'informàtica, doncs necessites que hi hagi un departament de recursos humans, necessites que hi hagi un departament de contractació i que, per tant, aquests serveis que no es financen a través dels diferents contractes programes que tenim amb la Generalitat, però que existeixen i que fan funcionar la maquinària pròpia del Consell Comarcal, doncs nosaltres els necessitem més grans també perquè estàs prestant més serveis a més població i, per tant, en aquests moments patim una situació d'infrafinançament que ens preocupa i que que hem anat reivindicant, especialment durant la passada legislatura, i que aquest continuarà sent una constant que farem també durant els propers anys.
Entre les possibles solucions hi ha que la distribució dels recursos sigui diferent a través d'una modificació del mètode que s'aplica per calcular el percentatge de participació en els fons de cooperació local, o bé un increment de l'assignació que reben els consells en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat.
Repassem altres informacions del dia d'avui en un format més breu. El Servei de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat ofereix en un nou horari coincidint amb la baixada de la demanda que es produeix en aquesta època de l'estiu.
Pel que fa a Renfe, els trens de la línia R4 passaran de forma més espaiada des d'avui fins al pròxim 25 d'agost, mentre que la R12, que passa per Sabadell Nord, mantindrà el seu horari habitual. En canvi, els combois dels catalans disminueixen la freqüència de pas a partir de dilluns que ve i fins al 30 d'agost. Transports urbans de Sabadell, la TUS, també s'adapta a l'estiu. Els nous horaris s'apliquen des del 15 de juliol fins a l'11 de setembre.
I encara en matèria ferroviària, DIF iniciarà el pròxim mes d'agost les obres d'implementació de l'ample de via internacional entre les poblacions de Castellbisbal i Martorell.
L'actuació, amb un pressupost superior als 64 milions d'euros, ha de suposar un impuls per la futura creació del corredor del Mediterrani a Catalunya. Aquesta primera fase de les obres no afecta la mobilitat, tot i que preveu la renovació del ramal d'accés a la factura del grup SEAT, a més de la rehabilitació del túnel de Castellbisbal, actualment fora de servei.
I un últim apunt, perquè ja estan en marxa les obres del Passeig de la Revolució al barri de Covadonga.
Tres setmanes després que els veïns alertessin que les obres no havien començat quan tocava, les màquines ja treballen sobre el terreny per adequar el Passeig de la Revolució. Un retard en els permisos que havia de presentar l'empresa executora del projecte ha fet que arrenquin més tard del previst. Amb aquestes obres, el passeig es convertirà en la porta d'accés al centre del centre al Rodal, tenint un termini d'execució de 2 mesos i mig i un pressupost de 260.000 euros.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i ens les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Passen 3 minuts d'un quart de 8, sortim de Sabadell i la comarca. L'Estat estudia recórrer la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de desestimar la petició de tancar cautelarment les delegacions de la Generalitat a Berlín, Londres i Ginebra.
Fons del Ministeri d'Exteriors asseguren que s'estan valorant totes les opcions perquè el Tribunal no entra en el fons de la qüestió, sinó que únicament té en compte aspectes de procediments. El conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, Alfred Bosch, ha qualificat de revés jurídic contra les obsessions, ha afirmat de Josep Borrell, la decisió del TSJ de no tancar les delegacions.
Multa de 5.500 euros per Quim Torra.
La Junta Electoral Central ha imposat la sanció al president de la Generalitat al·legant falta de neutralitat durant la campanya electoral del 28 d'abril. Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, Torra va enviar una carta als funcionaris de la Generalitat recordant la situació de presó i exili de l'anterior executiu en plena campanya. Des de la GEC es creu que el president català no va garantir la neutralitat dels poders públics i va fer un relat partidista que podia beneficiar els partits independentistes que es presentaven a les eleccions.
I Albert Rivera amplia la direcció de Ciutadans amb 22 persones afins i en fa fora 5 de crítics.
Amb aquesta renovació es posa en marxa el nou Consell General de la Formació Taronja, la seva direcció, que s'ha ampliat a 50 persones. Una ampliació que és llegida com un moviment per callar el sector més crític del partit, evidenciat per nombrosos dimissions les últimes setmanes. Lorena Roldán serà la nova portaveu de la formació, en lloc d'Inés Arrimadas, que passa a ser la portaveu de Ciutadans al Congrés.
10 minuts per 8:15, anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem al principi d'aquest informatiu. Aleix Coc ha reaparegut després de 7 mesos sense jugar. El central tarragoní va gaudir de mitja hora ahir el partit entre el Centre d'Esports i l'Alçat Catarià, amb el qual l'equip d'Antonio Hidalgo estrenava la pretemporada.
Ja feia dies que havia rebut l'alta mèdica i era un mes als entrenaments. Per això ahir ja va tenir minuts en el duel jugat a porta tancada a les instal·lacions de Royal Bert a Olot. Coc es felicita per com ha respost al genoll en tot moment.
Les sensacions, ja dic, no? són bones. El genoll està responent bé. Si és veritat que bueno, van donar l'alta just la setmana abans de començar la pretemporada i una mica, si és veritat que vaig començar massa aviat a fer-ho tot 100%, perquè la primera setmana tenia bastanta sobrecàrrega, sobretot el que ve a ser la cama operada, no? Però bueno, aquesta segona setmana he netejat, m'han graduat alguna mica algunes càrregues, però bé, content. La veritat que l'evolució està sent molt bona.
L'amistós, per cert, va acabar amb golejada en contra, un 4-1 que va arribar especialment al tram final de partit i quan el Sabadell jugava en inferioritat per l'expulsió de Grego Sierra. Abans de la primera part, Edgar Hernández havia empatat de falta directa la diana inicial de l'equip dirigit per Xavi Hernández, l'exblaurana. Per a Aleix Coc, el marcador no és gens preocupant.
A poc a poc les coses s'estan fent bé, s'han d'anar millorant cosetes, com és normal, i bueno, al final es tracta de que els engranatges doncs estiguin bé, no? I arribar doncs quan acabi la pretemporada que puguem parlar de que tot això està bé, està correcte i que a principi de lliga doncs competim al màxim.
Avui la plantilla arlequinada ha tingut dia de recuperació, dia de descans, mentre dos dels nous fitxatges, els joves Aaron Rey i Aitor Pasqual, ja són a la ciutat i han passat revisió mèdica. El pròxim amistós de pretemporada serà dimecres a les 8 a l'Hospitalet.
Avui també hem conegut que l'Andorra serà rival del Sabadell a segona B. La Federació Espanyola finalment ha atorgat la plaça del Reus Deportiu al conjunt del Principat.
Recordem que el requisit primordial era el pagament de més de 450.000 euros per suplir el deute de l'equip del Baix Camp. Diferents clubs hi estaven interessats i el Zamora semblava qui millor posicionat estava. En canvi, l'ens federatiu ha considerat l'Andorra equip de tercera divisió, tot i acaba de pujar de primera catalana i, com és de la mateixa delegació territorial que el Reus, ha passat per davant dels castellano-lleonesos. Per tant, 21 anys després de l'últim cop, el Centre d'Esports tornarà a jugar contra l'Andorra a la segona B, primer al País dels Pirineus, el mes de novembre, i després a la Nova Creu Alta la segona volta el 29 de març.
Haurà de perfilar ràpid la seva plantilla, l'equip del qual n'és el propietari Gerard Piqué. En el cas del Centre d'Esports, tan sols falten 5 jugadors per arribar. Ahir vam avançar a través de les xarxes socials, Adri, l'interès per Manu Lanzarote.
La zona ofensiva és una de les prioritats pel Sabadell i Lanza encaixa en el perfil de mitja punta que buscaven. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, les negociacions són en marxa i hi ha bona predisposició per les dues parts. El jugador, però, encara té contracte en vigor a l'Índia i hauria de rescindir primer allà abans de tancar aquesta incorporació. Una altra tornada que sembla cada cop més propera és la de Jesús Olmo. Tot i l'interès d'altres equips, el Sabadell confia en incorporar aviat el central. I al marge d'aquests moviments, també es treballa especialment amb l'arribada de dos davanters centres, un de sènior, l'altre de jove.
El Sabadell Nord enceta d'aquí a una estona la pretemporada del seu segon any a primera catalana. Ho fa lluny del municipal de Can Uriac, en obres pel canvi de gest artificial.
Els arlequinats jugaran els 8 amistosos que tenen previstos fora de casa i els entrenaments de pretemporada seran a Can Puiganer, el que l'entrenador Quico Díaz considera un contratemps. De moment, la plantilla compta amb 5 cares noves, però el tècnic ha deixat clar que no està tancada.
Todavía no tenemos la plantilla cerrada y este año tiene que ser un poco más extensa que la temporada pasada, ¿no? Porque tenemos el inconveniente que partimos el inicio de temporada con dos jugadores con lesiones ya un poco largas, ¿no? Como Alegría, que lo operarán ahora a primero de septiembre, y Querera, que tiene también para un tiempo más, ¿no? Empezar con dos defensas lesionados, pues te conlleva de que si la temporada pasada empecemos la temporada con 22 jugadores, este año la queremos ampliar a 23-24.
Diferents jugadors de la comarca estaran a prova des d'avui amb el Sabadell Nord buscant convèncer el cos tècnic, i el primer amistós serà dissabte al camp del Mercantil.
Avui tanquem el que han estat un parell de setmanes pendents del Mundial de Natació de Gwangju. Els últims esportistes sabadellencs ja han tornat de Corea, i tancada la gran cita aquàtica de l'any, ara és moment per les valoracions. Pel que fa al waterpolo, Adri, la sensació és molt semblant, tant als nois com a les noies.
Els dos van fer història proclamant-se subcampions del món, però cap dels dos va poder complicar la vida. Els que acabarien sent els campions, els que alçarien el títol als Estats Units, de Maggie Stephens i Kylie Neuschul, per exemple, van passar per sobre de la selecció femenina. La boia sabadellenca Maica García explica que, tot i la decepció per la contundent derrota a la final, es queden amb el bitllet assolit pels Jocs Olímpics.
Hem aconseguit també aquesta plaça olímpica, que també era molt important, i ens hem pogut treure de sobre pressió durant aquesta temporada per poder anar a Tòquio, i és algo que ens dona una mica més de respiro, no? de tranquil·litat de cara a preparar aquesta Olimpiada. Molt feliç i molt contenta i orgullosa de tot l'equip, i ara pues, seguirem treballant per arribar el millor possible a l'Olimpiada.
Regús molt semblant al que tenen a l'equip masculí, que va perdre dissabte per 5-10 davant d'Itàlia a la final, però també amb la classificació olímpica a la butxaca. L'internacional de l'Astralpool, Sergi Cabanes, assegura que malgrat la desfeta no canviaria el plantejament fet.
Nosaltres vam morir amb el nostre estil, amb la nostra manera de fer les coses, i gràcies a aquella manera de fer les coses doncs ens va portar a la final, i vam morir com sabíem fer les coses. No ens va sortir bé, però tot i així vam sortir amb el cap ben alt, perquè no només vam perdre l'or, sinó que vam aconseguir la plaça olímpica, i això ens alleuja una mica per la temporada aquesta que ve, que té pinta de ser bastant, bastant dura i molt carregada de partits.
La natació ens ha deixat, en canvi, sensacions contraposades, de l'alegria, de l'artística, a la decepció, entre d'altres, de la bracista Marina García.
Comencem per la cara més dolça d'aquest balanç mundialista. Són els tres metalls, dos argents i un bronze, d'Ona Carbonell, que fan de la del Club Natació Sabadell la nedadora amb més medalles en mundials de la història. Aquest era el setè mundial ja per Carbonell, i també el del debut de la sabadellenca Emma García, que no va poder trepitjar el podi a les rutines mixtes. Per contra, Marina García ha tornat de Corea amb un regús més aviat agre, després de caure la primera eliminatòria de l'única prova que nedava als 200 braça. La bracista de natació Sabadell va fer un temps 2 segons per sobre de la seva marca de classificació.
El resultat obtingut no és el que esperàvem, evidentment. Ningú nedador espera tenir un mal resultat, però bueno, sempre s'ha de mirar la cara positiva de la situació i del que s'ha fet, i bueno, crec que hi ha moltes coses positives. Era una temporada molt sòlida, amb molts passos endavant que hem donat en tots els sentits, i bueno, és amb el que em quedo, i amb l'aprenentatge del que hagi pogut passar en aquest campionat.
El paper de Marina García, això sí, s'emmarca dins d'un mundial més que discret per la natació espanyola en línies generals, incloent-hi l'ex del club Mireia Belmonte.
Tenim temps encara per un últim apunt. David de la Cruz ha abandonat el Tour de Valònia. El ciclista sabadellenc, que era el 66è a la general, abans de creuar avui l'equador de la prova, però no ha completat els més de 200 quilòmetres de recorregut d'aquesta tercera etapa.
Un dia que portava el pilot de la Roger Nardin a Verbiers, i que s'ha saldat amb la victòria a l'esprint de l'italià Davide Cimolai. El belga Loïc Bliegen segueix com a líder. De la Cruz, en canvi, no ha pogut acabar l'etapa per culpa d'una caiguda, a priori sense més conseqüències físiques, com ha dit el propi ciclista de Campoamor a les xarxes socials. La primera cursa superada, era la primera cursa, volíem dir, superada la lesió patida a Califòrnia, i s'ha saldat malauradament amb aquesta retirada, ja que demà no podrà prendre part de la sortida. La pròxima cita pel ciclista sabadellenc, si tot segueix el calendari previst, serà la volta a Burgos d'aquí a un parell de setmanes, que servirà també de retruc com a preparació per la Vuelta a Espanya.
Un minut per 8:15, nosaltres ho deixem aquí. és tot per ara, però us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, i també el portal de notícies d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem demà a partir de les 11 del matí i també el Notícies Migdia a 2:15 i el Notícies Vespre a les 7 de la tarda. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.